Cadena Ser.
En Miró Joyeros compramos al mejor precio tu oro viejo o joyas que no te pones. También te las podemos cambiar por otras diferentes. Tenemos a la venta grandes ofertas en joyas de ocasión. Recuerda, Miró Joyeros somos los únicos especialistas en compraventa de monedas. Miró Joyeros, San Nicolás 39, Alcoy.
Arranca a Radio Alcoi l'espai de ciència certa, l'espai divulgatiu que ens apropa a la ciència José Cantó, doctor en física. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Hola a tots i a totes.
I volia arrencar un reconeixement, perquè és doctor en física, però ara, des de l'últim programa, és doble doctor, perquè recentment, la setmana passada, va llegir, defensar la seva tesi, segon tesis doctoral.
Sí, va llegir la segona tesis doctoral a la Universitat de Múrcia, a la Facultat d'Educació, i bé, a banda de ser doctor en física, també soc doctor en didàctica de les ciències, doctor en educació. Així que, bueno, doble doctorat, però bé, és un reconeixement, és una tasca que també suposa jo que tenia que fer també per aquest món de la didàctica i per aquest món d'explicar les ciències i de fer-la més propera, que és l'objectiu bàsic d'aquest programa.
Bueno, això ha estat més que demostrat en els programes que ens apropa el primer dimarts de cada mes, i per tant, José Cantó sap la teoria i la pràctica, sap com apropar-la, i d'això pues, podem donar fe. Bueno, pues anem a començar i arrenquem, com és habitual, amb les efemèrides.
De ciència certa. Les efemèrides del mes.
Acabem d'arrencar un mes d'octubre. Què destacaríem?
Doncs per aquest mes d'octubre he portat les següents efemèrides. Un 2 d'octubre de l'any 1927 va morir Steve Arrhenius. Aquest investigador, aquest químic suec, va néixer el 19 de febrer de l'any 1859 i va ser guardonat amb el Nobel per la seva especialitat com a reconeixement de la seva teoria electrolítica de la dissociació. Els electrolits són uns compostos químics que tenen una propietat que és la de conduir el corrent elèctric quan es dissolen normalment en aigua. A més, va investigar la viscositat de les solucions i com la velocitat de les reaccions canvia amb la temperatura. Aquestes coses que ens semblen un poquetet estranyes estan a la base de moltes de les coses que estem gastant. Quan estem parlant d'electrolits, estem parlant també de bateries, podem parlar de la bateria del cotxe, podem parlar de les piles que normalment estem utilitzant. Doncs bé, tot això es basa en una teoria que va fer Arrhenius. I un 4 d'octubre de l'any 1957 es va inventar la navegació per satèl·lit. Dos investigadors del Laboratori de Físiques Aplicades de la Universitat Johns Hopkins dels Estats Units, que es trobaven seguint el vol de l'Sputnik, el primer satèl·lit, van descobrir que podrien determinar la seva òrbita si analitzaven l'efecte Doppler de les seues senyals de ràdio durant una única passada. D'aquesta manera, si la posició d'un satèl·lit podia ser coneguda, les seues senyals podien ser utilitzades per a localitzar un receptor utilitzat que estiguera situat a la Terra. Aquest sistema de navegació per satèl·lit va ser denominat trànsit, i a partir de l'any 1964 es va utilitzar per establir la posició de submarins. En un poc de temps aquesta tecnologia es va superar a si mateixa i va donar origen a l'actual GPS, un dispositiu que estem utilitzant tots i totes quan anem en el nostre cotxe i li posem una adreça i ens diu per a on estem anant. O sigui, són són aplicacions molt pràctiques d'invents que tampoc fa tant de temps. Estem parlant de l'any 1957. I també, tampoc fa molt de temps, un poquetet més, el 9 d'octubre de l'any 1938 es va inventar un altre aparell, l'altímetre. L'altímetre era un dispositiu que permetria als pilots conèixer l'altura a la que el seu avió es trobava fent rebotar sobre el terreny unes senyals de ràdio. Aquest va ser un avanç molt gran i que va permetre augmentar de manera exponencial la quantitat d'avions que podien estar volant, perquè tenien una dada més a l'hora de poder volar de manera segura. I un 18 d'octubre de l'any 1955, investigadors de la Universitat de Califòrnia van descobrir una nova partícula subatòmica que tenia una propietat molt estranya, i és que tenia una propietat completament contrària a una partícula que ja es coneixia, el protó. Aquesta partícula, que es coneixia com el protó negatiu, li se va donar el nom d'antiprotó. Amb aquest descobriment s'iniciava el que és la antimatèria i tota la ciència de l'antimatèria, que necessitava d'uns aparells amb moltíssima energia, com són els acceleradors de partícules.
De la pel·lícula del Àngels i Demonis, no?
Sí, sí.
Això recorda tot això.
Eixa mateixa antimatèria que en eixa pel·lícula el que estaven intentant mostrar era la quantitat d'energia que es produeix quan s'uneix matèria i antimatèria. Doncs bé, en el nostre univers no n'hi ha de manera natural, o n'hi ha molt poqueta antimatèria, i es va demostrar que es podia produir al laboratori de manera controlada. I de fet és un camp d'investigació per a trobar noves energies, perquè si aconseguirem produir antimatèria i la combinarem amb la matèria, tindríem una energia. El que passa és que dominar aquesta tecnologia, avui per avui, encara estem en els inicis.
La de la pel·lícula del llibre de Dan Brown.
Sí. I un 25 d'octubre de l'any 1990, el doctor Van Sterns, del Centre Mèdic de la Universitat de Stanford, va realitzar el primer trasplantament de pulmó d'una persona viva a una altra. En aquest cas, una mare es va convertir en el donant de la seva filla de 12 anys. Aquest tipus d'intervenció són molt estranyes, però cada vegada estan funcionant més. És una tecnologia molt complicada, perquè es tracta de llevar un òrgan viu que funciona bé d'una persona que està completament sana per a un altre donant, que normalment és un familiar. I per últim, un 31 d'octubre de l'any 1992, atents a l'any 1992, l'Església Catòlica es va disculpar davant de Galileu, quasi 360 anys després d'haver-se produït la causa. El Vaticà va admetre que s'havia enganyat a l'acusar a Galileu d'heretgia. Així considerava la Iglesia la hipòtesi de que la Terra girava al voltant del Sol. La investigació portada a cap per una comissió papal va tardar 13 anys en trobar a Galileu no culpable dels càrrecs que li se van imputar en l'any 1633. Hem de pensar que per aquest procés Galileu va passar els últims 8 anys de la seva vida a la seva casa, sense poder eixir, i va haver de renegar de les seues hipòtesis, tot i que és famosa la seva frase, que deia por si move, és a dir, vosaltres pugueu dir el que vulgueu, però jo sé que la Terra està movent-se. Bueno, van tardar 360 anys en demanar disculpes, jo crec que mai és tard, i va ser una fita important de reconeixement de que ciència i fe no han d'estar enfrontades, sinó que són simplement dos camps completament distints.
Molt bé, pues conegudes les efemèrides, anem amb el tema del mes.
El tema del mes.
Quin és el tema que anem a desenvolupar?
Pues vaig a portar un tema que sorgeix de les notícies i que pot ser, ens sembla un poquetet llunyà, però jo crec que hauríem de tindre-ho present. No fa molt, el passat divendres 28 de setembre va haver un potent terratrèmol i un posterior tsunami que va sotar les illes indonèsies i que, segons les últimes dades, podien ascendir a més de 1.000 persones les que havien mort. Això dels tsunamis em sembla que és una qüestió que només passa en l'oceà Índic, o no és algo molt, molt, molt pròxim. Hem de recordar una famosa pel·lícula, la de Bayona, Lo impossible, en el que relatava l'experiència del que va ser el tsunami de l'any 2004. Què és això d'un tsunami? Tots tenim en la ment, perquè hem tingut a disposició moltes imatges dels últims tsunamis, i un tsunami pues, és una ola o una sèrie d'oles que es produeixen en una massa d'aigua que està espentada violentament. I això es produeix perquè s'ha provocat normalment, bueno, n'hi ha diversos mecanismes. El més habitual és que en el mar es provoqui un terratrèmol que faci que el que és la superfície del mar s'alce bruscament, i aleshores espente eixa columna d'aigua, i eixa columna d'aigua comença a viatjar. Això, si estàs normalment en la zona on es produeix eixe alçament de l'escorça terrestre, normalment no té ahí ninguna conseqüència. De fet, eixa ona va augmentant en altura i va augmentant en potència segons va acostant-se eixa ona al que és la costa. Per què? Perquè segons va acostant-se a la costa, la profunditat disminueix i comporta una gran velocitat, fa que la columna d'aigua augmenti moltíssim. Tenim que pensar que estem parlant que, per exemple, en l'oceà Pacífic, que té una profunditat habitual d'uns 4.000 metres, es poden provocar oles que es mouen al voltant de 700 km per hora, és a dir, una velocitat grandíssima, i eixa velocitat és una energia molt gran. Aleshores, conforme diem, segons comença a arribar a la costa, es perd eixa velocitat, però per eixa velocitat augmenta la seua altura. És a dir, és un balanç d'energia entre l'energia cinètica i l'energia potencial. Hem de pensar que prop de la costa es pot augmentar tantíssim que les ones poden superar els 30 metres, encara que lo habitual és que siguin ones entre 8, 7, 10 metres, però poden arribar a 30 metres. Imagineu-se el que pot ser una ona de 30 metres que estigui arribant cap a la costa. Tenim que pensar que és un fenomen molt destructiu i està molt present sobretot en les cultures asiàtiques, perquè és molt freqüent que passi en l'oceà Pacífic. Per això el que és la cultura del tsunami, inclusive des del punt de vista artístic, està molt, molt estesa en el que és la cultura asiàtica. I és que tsunamis han hagut moltíssims. Tots tenim en el cap el tsunami de l'any 2004, que va provocar una xifra de 230.000 morts i que va afectar, aquesta vegada sí, ones grandíssimes. Però han hagut moltíssims. També tenim registres en l'any 1960, en el tsunami de Valdivia, degut a un gran terratrèmol a Xile. Tenim tsunamis en Alaska, tenim tsunamis en Nova Guinea, en Java, tenim tsunamis a tot arreu. Però la pregunta és, això que està tan llunyà, nosaltres tenim perill? Tenim perill de tindre un tsunami? Doncs bé, sí que n'hi ha un perill greu, El que passa és que no tenim aquesta memòria històrica com la forma el tenen els en el Pacífic, però sí que tenim registres. De fet, el 1 de setembre de l'any 1755, entre les 9 i mitja i les 9 i 40 del matí, es va produir el famós terratrèmol de Lisboa. Aquest terratrèmol tenia una potència al voltant del 9 en l'escala Richter. I així a Espanya, aquest terratrèmol va provocar al voltant de 5.300 víctimes. I és que va haver un terratrèmol en les costes de Huelva i de Cádiz amb oles de més de 12 metres d'altura. Per tant, han passat uns 200 anys, 200 i pico d'anys, però el perill de tsunamis és real en el nostre país. Estem en una costa, en una zona geogràfica on es connecten moltes plaques. I el mateix director de la Red Sísmica Nacional deia que la zona de Llevant, principalment la que va des de Torrevella fins a l'estret de Gibraltar, és on es concentra majorment l'activitat sísmica. De fet, en els últims mesos s'han produït notícies de diferents terratrèmols en aquesta zona. És una zona activa, i si aquests terratrèmols es produeixen en la zona de costa tenint unes condicions importants, pues podríem tindre algun cas de tsunami al Mediterrani. Ja he dit que no és habitual, però a la geologia el que no és habitual també sol passar, perquè tenim aquestes referències. No tenim ningun sistema d'alerta de tsunamis, tot i que tenim constància històrica d'almenys 24 tsunamis que hagin passat en les nostres costes. El primer està datat en l'any 218 abans de Crist en Cádiz, en la mateixa zona. És una zona molt activa. Això què vol dir? Imagineu-se el que podria ser que es provocara un tsunami en la zona del Mediterrani, en la zona de les nostres costes, on és una zona amb una densitat de població altíssima, i per altra banda una zona on no tenim ninguna cultura del que passa en els tsunamis. Diuen que una de les anècdotes, entre comilles, anem a posar la paraula anècdota, que va passar en el tsunami del 2004 va ser una xiqueta que va poder salvar moltes vides, perquè va detectar que estava provocant-se diferents efectes del tsunami, perquè ho havia estudiat al col·legi. L'efecte més impressionant és que quan un tsunami arriba cap a la costa, el que és la línia de costa es retira prèviament. És a dir, que tenim que tindre en compte que si estem a la platja i veiem que el que és el mar va retirant-se, això vol dir que ens arriba un tsunami, i serien coses que tindríem que tindre en compte, tant com, per exemple, poder admetre de que estem en una zona sísmica i que realment no sabem com reaccionar davant d'un terratrèmol. No n'hi ha els famosos episodis en què n'hi ha simulacres d'incendis, no n'hi ha simulacres a les escoles del que passaria, per exemple, si n'hi haguera un terratrèmol, i estem en zona sísmica. Són qüestions que ens poden semblar que no són importants, però jo crec que és important també saber que estem en un planeta que està viu, que està en moviment, que té una dinàmica, i que nosaltres formem part d'eixa dinàmica. Eixe era el tema que volia portar en aquest mes, encara que ens ve molt llunyà, però bueno, el que sembla una qüestió impossible pot fer-se realitat en 50, en 20, en 100, en 200, no ho sabem.
Aquest és el tema del mes, i anem ara amb les curiositats.
Les coses més curioses a De Ciència Certa.
que destaquem com a curiositats?
Doncs com a curiositat vull destacar també una qüestió respecte a tsunamis. Hem parlat de la pel·lícula de Bayona, de Lo Impossible, i hem, no sé si els nostres oients ho saben, però resulta que la història que va donar lloc a la pel·lícula és una història real, és una història que van patir una família espanyola. I és que la productora de la pel·lícula, Belén Atienza, va escoltar a la ràdio una entrevista de una espanyola que va viure aquesta experiència del tsunami, Maria Belón, i va quedar tan impactada amb la història d'aquesta família espanyola que va contactar amb ella per a documentar-se i per a demanar-li permís per a poder fer aquesta pel·lícula. Belón no va posar ningun problema i només va voler una única condició, i és que no isquera en la pel·lícula la nacionalitat de la família. De fet, si veus la pel·lícula, en ningú moment es parla de que és una família espanyola, i el perquè és un perquè molt important, perquè quan una persona viu una experiència d'aquestes característiques ho va voler remarcar. Va dir que en aquest moment no hi havia races, no hi havia idiomes, no hi havia nacionalitats ni classes socials, sinó que tots eren simplement humans que estàvem a la mercè de les forces de la natura. I volia remarcar eixa, anem a dir, universalitat. I també una altra curiositat, i és que si es veu la pel·lícula comença amb el soroll d'un avió, i és que segons Maria Belón, aquesta supervivent real del famós tsunami, va descriure el so del tsunami com si escoltara el pas molt proper d'un avió. Són xicotetes anècdotes d'una història real que van poder viure i que afortunadament aquesta família va poder sobreviure, perquè moltes persones es van quedar allí.
Anem a continuació amb els titulars. Quins són els titulars de la ciència?
Doncs portem les següents notícies, i és que un nou estudi identifica el patró tipo del consumidor de homeopatia en Espanya. Aquesta pseudociència que, conforme vam explicar en el seu moment, bàsicament ens ofereix aigua i res de principis actius, ens diu que els productes homeopàtics, que a principis de 2018 no tenien llicència legal de l'Agència Espanyola de Medicament, i que a partir del mes d'abril el Ministeri de Sanitat anterior va donar el seu permís per a poder-se vendre en farmàcies com a medicaments, doncs bé, el CIS ha trobat que el patró del consumidor és una persona de classe mitjana o alta amb estudis superiors, la qual cosa vol dir que la ignorància moltes vegades no entén ni de classes socials ni d'estudis. És molt important remarcar, perquè han eixit moltíssimes notícies, sobretot d'alguns màsters que s'han hagut de retirar perquè l'homeopatia és una pseudociència. També ha estat notícia que la posició i el moviment de 6 milions d'estrelles de la Via Làctea estan mostrant que va haver una pertorbació fa més de 300 milions d'anys que va provocar un allunyament entre aquests milions d'estrelles. És a dir, es va aproximar una galàxia a la nostra galàxia i va haver un conflicte gravitacional que va provocar que aquests 6 milions d'estrelles es manejaren d'una manera caòtica dins de la nostra galàxia. I també esta notícia, que ha estat trobada una estranya criatura amb un nom molt estrany, el Dickinsonia, que està considerat com el primer animal conegut que va habitar la Terra. Aquest animal va viure al voltant de fa 558 milions d'anys. També està notícia que científics de la Universitat de Granada han participat en un estudi que ha analitzat quan va baixar el nivell d'aigua en els oceans durant l'últim màxim glaciar. I els resultats fa que fa uns 30.000 anys la baixada d'aquest nivell del mar va ser del voltant 40 metres.
Molt bé, doncs aquests són els titulars de la ciència i anem a concloure amb la part més interactiva, allà, aquella que ens connecta amb els nostres oients. Primer, anem a resoldre la multitudinària resposta o solució, anem a resoldre la qüestió de la passada... passat mes?
Del passat mes, sí. El passat mes vam fer una pregunta sobre d'on venia el nom de Google i, bueno, han tingut moltíssimes respostes, la gent s'ha animat i han de dir que el terme Google ve d'una paraula que es diu Google, que és una potència matemàtica. És el Google és 10 elevat a 100, o sigui, un 1 i 100 zeros, un número grandíssim. I els inventors de la paraula Google, el que volien amb este nom era referir-se a aquest número tan gran per veure les diferents interconnexions i les diferents recerques que teníem, que podien ser moltíssimes. La veritat és que Google és un dels buscadors més gran de tot el món i on hi ha moltíssimes recerques. Doncs bé, conforme van dir, sembla que ha tingut èxit la proposta que van fer de que anàvem no a fer un sorteig entre aquelles respostes que se'ns enviaren, sinó que anàvem a premiar totes les respostes que rebíem amb el rellotge de sol portàtil cortesia del nostre amic Dario Mira. I la veritat és que ha sigut perquè han hagut 8. Tenim que parlar que Lirios Flores, que Toñi Córdoba, Rosana Matarredona, que Carolina Orts, Jaime Blanquer, Lupe Calatayud, Javier Bañó i Francisco García Yácer han sigut els que han contestat perfectament, han pogut buscar i a tots ells poden passar per els estudis de Ràdio Alcoi a prendre aquest rellotge de sol portàtil.
Molt bé, doncs el tenen així guardat, poden venir a replegar-lo i jo crec que podríem tornar a llançar una massiva també oferta, no?, de rellotges.
Anem a ser generosos i anem a continuar amb aquesta oferta de que tots aquells que ens responguin a la pregunta tindran aquest rellotge de sol portàtil. I vaig a portar una pregunta perquè en este mes d'octubre, més concretament el dia 28 d'octubre, tenim el canvi d'hora. És a dir, vam parlar el mes passat de si es produïa, molta gent creu que ja no anem a canviar d'hora. Diu, sí, encara anem a canviar d'hora perquè eixa eliminació del canvi horari encara no està aprovat. Així que el dia 28 d'octubre, a les 3 del matí, el rellotge canviarà a les 2. I vaig a posar una qüestió. Imaginem-se que tenim un xiquet que naix a les 2:55 i que el seu germà Bessó naix 10 minuts després, una vegada que s'ha canviat l'hora. És a dir, el seu germà naixeria a les 2:05. Quins dels dos seria considerat legalment el major? Quins pensen que seria considerat legalment el major? El que naix primer o el que naix segon? El que ha nascut a les 2:55 o el que ha nascut 10 minuts més tard quan ja s'ha canviat l'hora? És un acertijo que és un poc legal, però que, bueno, que té conseqüències legals. Així que aquesta és la pregunta que llancem i ja saben els nostres oients com poden contactar.
Les respostes a radioalcoi@radioalcoi.com. José Cantó, doctor en física, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, adeu.